L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Domènec Ramal és qui un dia més enceta a ritme de titulars aquest recull informatiu de les Terres de l'Ebre des de les emissores municipals EMUTE. Temps d'actualitat i d'informació que un dia més, i avui ja dijous 14 de febrer, encetem a ritme de titulars. Un informatiu en el que avui tractarem qüestions polèmiques com la que a Deltebre s'ha creat pels sous, la pujada dels sous de l'equip de govern, o la que des d'Alcanar trobem en este cas en referència a l'evolució de la sentència del cas Turov. L'equip de govern de l'Ajuntament Canareu ha volgut fer algunes puntualitzacions a dia d'avui en referència a aquestes informacions que avui publica diversos mitjans de comunicació. Un temps d'informació que avui passarà també per la població de Santa Bàrbara. Des d'allà coneixerem alguns dels arranjaments a les vies públiques del municipi. Un temps que també, seguint el recorregut de la informació, passarà per Amposta i pel Museu de les Terres de l'Ebre, que ha engegat un programa de col·laboració amb la residència del centre Pere Mata perquè els interns coneguin millor el patrimoni de les nostres terres. A l'Ametlla de Mar organitzaran una jornada sobre pesca, turisme a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Serà el dia 1 de març. Aquestes i d'altres que tot seguit us comencem a ampliar són algunes de les propostes informatives de la jornada de l'informatiu EMUTE d'avui dijous 14 de febrer de 2013, un temps d'actualitat que tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El nostre temps d'informació avui l'encetem anant cap a Deltebre. A l'Ajuntament d'aquesta població i arran de la modificació dels sous dels membres de l'equip de govern s'ha creat una polèmica entre els mateixos i el grup municipal de Convergència i Unió. L'equip de govern feia públic un comunicat de premsa comentant aquestes modificacions en els seus sous, un comunicat al qual en seguia un altre, una nota de premsa, en este cas de Convergència i Unió de Deltebre, lamentant la manca de rigor en el comunicat emès per l'Ajuntament del Tebrenc. El grup municipal Convergent puntualitzava algunes qüestions sobre la informació emesa per l'equip de govern. Comentaven els convergents que sí que diu la partida pressupostària del 2013 que es redueix en 1.080 euros pel que fa a les remuneracions en càrrecs electes. Ara bé, la partida pressupostària de la Seguretat Social d'aquests mateixos càrrecs electes s'incrementa en 10.854 euros, amb la qual cosa la partida agregada de cost total dels càrrecs electes a l'Ajuntament de Deltebre s'incrementa en 9.774 euros respecte al 2012. Allò que no diu el comunicat de l'Ajuntament, segons aquesta nota de premsa de Convergència, és que la proposta que l'equip de govern va passar pel plenari el passat dimecres proposava la modificació de les remuneracions dels membres de l'equip de govern respecte les que venien percebent fins al moment. Tal i com la mateixa proposta indica, tots els regidors de l'equip de govern incrementaran la jornada i tindran un increment de les seues retribucions entre 200 i 400 euros cada mes. D'aquesta manera, l'increment total de les retribucions dels regidors al llarg de l'any és de 30.600 euros anuals, sense tindre en compte la Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament. Segons la nota de premsa de Convergència del Tebre, l'equip de govern intenta confondre la ciutadania mesclant les retribucions dels regidors amb la partida pressupostària. Una informació aquesta que ha estat desmentida per l'equip de govern a l'Ajuntament de Deltebre, replicant sobre aquesta informació, la de la pujada de sous. Els membres de l'equip de govern, format per Esquerra Republicana i PSC, han anunciat que estudien la possibilitat d'emprendre accions legals contra Convergència i Unió. Des de Ràdio Delta, des de Deltebre, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, en roda de premsa, denunciava les afirmacions que el grup municipal de Convergència i Unió va fer la setmana passada després del ple ordinari on es van aprovar les retribucions dels òrgans de la corporació per a l'exercici del 2013. L'alcalde assegurava que és fals rotundament que s'hagin pujat el sou. Es tracta només d'una adequació a la legislació vigent deguda bàsicament a tres motius: l'increment d'una o dues hores de cotització depenent del regidor, la regularització de la mateixa i la cotització de l'atur. A més, arran de les declaracions realitzades, estan estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals contra el grup de Convergència i Unió i demanar-los que retractin públicament de les afirmacions del seu portaveu. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
Respecte a les afirmacions que va fer el portaveu, en aquest cas el grup de Convergència i Unió, referents a que l'equip de govern costava aquest any 2013 una mitjana de 2.500 euros mensuals més, no són certes. Són absolutament falses, per quan l'increment de tot l'equip de govern és de 814 euros mensual i és degut única i exclusivament a la Seguretat Social. Això suposa 814 euros al mes, d'acord? Durant 12 mesos, 9.000 i escaig d'euros, que no són retribucions, torno a parlar, que quede clar al poble i a la gent, que no són retribucions, que això és una cosa que senzillament se deu a l'adequació i al pagament de la Seguretat Social, però que no són retribucions en cap cas a cap regidor de l'Ajuntament de Deltebre. Per tant, tenint en compte les manifestacions efectuades pel portaveu del grup de Convergència i Unió, l'equip de govern ha pres la decisió d'estudiar la possibilitat d'emprendre accions legals, així com de demanar, ja que ells també són especialistes en fer-ho, al grup municipal de Convergència, que retracte públicament de les seves afirmacions efectuades al ple passat.
La partida de sous destinada a les retribucions dels òrgans de govern és 1.080 euros inferior respecte a l'any 2013. El que sí que ha variat ha estat la partida que afecta la Seguretat Social.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I d'una polèmica com aquesta que acabem de comentar a Deltebre, en passem en una altra, que en este cas i des de fa unes setmanes afecta la població d'Alcanar. Polèmica de caràcter urbanístic i de la qual avui se n'escriu un episodi més, episodi que recullen diversos mitjans de comunicació, tant digitals com de premsa escrita. Segons Diari de Tarragona, els propietaris dels 32 habitatges afectats per aquesta construcció en situació d'il·legalitat, després que es declarés nul·la la llicència atorgada per l'Ajuntament d'Alcanar, s'hauran de fer càrrec de l'enderroc decretat pel jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, per tal de refer la legalitat urbanística. Aquesta, si més no, és la intenció de l'Ajuntament d'Alcanar, tal i com es va traslladar en una reunió mantinguda el passat divendres a Barcelona, reunió entre representants dels veïns afectats i membres de l'Ajuntament, així com, evidentment, la representació legal de totes dues parts. Inicialment, el consistori va intentar que fos la promotora, en concurs de creditors actualment, la que es fes càrrec de l'enderroc, però el recurs presentat al jutjat no va ser admès. Ara, l'Ajuntament d'Alcanar, seguint les indicacions dels seus serveis jurídics, afirma que el procediment a seguir passa per requerir als propietaris que es facin càrrec de l'enderroc i, si no és així, actuar de manera subsidiària. Evidentment, aquesta decisió ha causat malestar i indignació entre els veïns afectats. Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar assegura que entén el malestar dels propietaris i que és sensible a la seva situació, però que el deure de l'Ajuntament és el d'actuar d'acord amb la legalitat i evitar qualsevol nova irregularitat. Així, en aquesta mateixa línia s'expressava també el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí, que puntualitzava algunes d'aquestes informacions avui aparegudes a la premsa. L'escoltem.
Sí, bueno, és al voltant del Casturó, he vist que la premsa diu que Alcanar diu que vol que els propietaris de 62 cases executin un enderroc. Bueno, això és una manera de dir una cosa que no és exacta. El que l'Ajuntament d'Alcanar ha de fer és complir la sentència. Complir la sentència té uns procediments, que el primer procediment, i més que també més que una obligació, també és una garantia dels propietaris, és que, evidentment, primer qui ho ha de fer, en aquest cas, o que l'Ajuntament ha requerit, són els propietaris. Evidentment, si els propietaris no ho faran, haurà de ser l'Ajuntament que ho farà de manera subsidiària. Però en cap cas és una voluntat de l'Ajuntament. És el que marca el procediment per complir una sentència, i evidentment l'Ajuntament d'Alcanà no pot no complir sentències, perquè això seria també un altre delicte, no? Simplement comentar que en aquest cas penso que el titular és desafortunat, perquè és així, no? És un procediment que està arreglat, i que així els advocats ens han dit que s'ha de fer, i nosaltres ens hem limitat a complir, evidentment, el que és el procediment legal i habitual en aquests casos.
Després de l'última pàgina escrita en la evolució d'aquest cas, a partir d'ara és de preveure que els veïns endurisquen la seva postura legal i no es descarta, tal i com ja van advertir anteriorment, que comencen a denunciar una per una la cinquantena de llicències urbanístiques que, com la de Turov, es van atorgar amb criteris que s'ha demostrat no s'ajusten a llei. Per la seva banda, l'Ajuntament, que ha de comunicar cada 15 dies a la jutgessa quin és el curs de l'enderroc, ja ha fet arribar, tal i com ahir comentàvem a la magistrada, el primer comunicat, i es preveu que aquesta mateixa setmana es tanque el full de ruta per executar la sentència.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I no deixem de parlar de qüestions de caràcter urbanístic, tot i que en aquest cas des d'una òptica molt diferent. Per fer-ho anem cap a Santa Bàrbara. Allà s'ha de fer un arranjament provisional del malmès carrer Victòria, pendent de les obres de canalització dels pluvials. L'alcalde de la població diu que no té sentit fer una gran inversió, ja que d'aquí a un temps s'ha de tornar a obrir aquest carrer. Per ampliar aquesta qüestió, des de la Plana Ràdio ens ho explica el nostre company Josep Roig.
Amb la implantació fa uns anys del sentit únic al carrer Major de Santa Bàrbara, els carrers paral·lels Aire i Victòria es van convertir en una de les vies urbanes amb més trànsit del municipi. Aquesta circumstància, sumada al fet de la erosió a la que estan sotmesos aquests dos carrers quan plou molt, ja que transcorren en bona part pel llit del barranc de la Martinenca que travessa el poble, han fet que el ferm d'aquestes vies s'hagi vist greument deteriorat en els darrers mesos, el que ha provocat algunes queixes veïnals. En una entrevista a la ràdio municipal, l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, justificava el que no se'ls hagi aplicat una nova capa asfàltica perquè els treballs de restauració estan supeditats a les obres de canalització dels pluvials que afectaran aquests dos carrers. Boronat deia que no té cap sentit asfaltar de nou aquestes vies si d'aquí a uns mesos s'ha de tornar a obrir per a dur a terme els treballs de canalització. Estaríem abocant allí uns diners que es veurien malmesos al cap d'un temps quan tinguéssim que tornar a aixecar aquesta via, justificava l'alcalde.
Quin sentit té el quitrenar, fer una capa de formigó amb lo que hi ha en aglomerat, en lo que puja, els diners portar totes les màquines, etc., el que costa l'aglomerat, si no tens clar si aquell carrer anirà obert l'any següent o en dos anys o no. Per tant, estem abocant allí uns diners, és el que fa referència a la gestió que parlava al principi, estem abocant allí uns diners que es veuran malmetuts al cap de dos anys perquè hauràs tingut que aixecar esta via, no? Pues bueno, una mica hasta que no hem tingut clar cap a on anem i com ho volem estructurar i més o menys com aniran les diferents fases, pues bueno, tampoc no volem... Una gran inversió al carrer Victòria no la podrem fer.
Així doncs, i tal com deia l'alcalde, ja que una gran inversió al carrer Victòria, per els motius que explicava, no es podrà fer, l'actuació d'urgència i provisional que s'ha fet aquests dies ha estat el anomenat parxejat dels clots i erosions que pateix aquesta via. Recordem que, com ja vam informar fa unes setmanes, el començament de les obres de canalització dels pluvials del carrer Victòria seria tan bon punt, o començaria tan bon punt, es confirmés la subvenció demanada al Fons Europeu FEDER.
L'informatiu EMUTE.
I en el nostre recorregut en diari passem avui també per Amposta. A la capital del Montsià, el Museu de les Terres de l'Ebre i la residència del Centre Pere Mata han endegat un programa de col·laboració per a que els interns coneguin millor el patrimoni cultural i natural de les nostres terres. Per conèixer més informació d'aquesta qüestió, hem d'anar cap a Amposta Ràdio. Allà ens ho explica Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el Museu de les Terres de l'Ebre ha signat un conveni de col·laboració amb la residència de malalts mentals Pere Mata d'Amposta, amb la finalitat de que els internats puguin doncs, participar en conèixer millor el patrimoni cultural i també natural del territori a través de diferents peces que el museu facilitarà a la residència Pere Mata perquè els malalts hi puguin treballar durant aquest any 2013 identificant què són i d'on procedeixen, una manera d'estimular també als malalts d'aquest centre. Ens explicava des del Museu del Montsià l'antropòloga del museu, Carme Queralt. Així ens ho deia.
I nosaltres des del museu los facilitem, els objectes, els espècimens naturals i la documentació, no? Llibres, fotografies, diversos materials perquè la monitora o el monitor pugui preparar en ells l'activitat. Venen aquí a al museu, a l'oberta del museu, i fan aquesta activitat guiada pels seus monitors que els coneixen bé, perquè són persones en una certa problemàtica. I el que pretenem és, primer que identifiquen l'objecte, n'hi ha que són gent molt jove, perquè és una quinzena de persones que estan apuntades a aquest taller, són gent jove, i a vegades els objectes tradicionals els costa una mica d'identificar, però bueno, també s'han d'esforçar en identificar de què estan fets, quina forma tenen, i redactar-ho, no?, d'alguna manera, per estimular també aquest esforç per escriure i per sentir-se motivats.
Eren les paraules, doncs, de l'antropòloga del Museu de les Terres de l'Ebre que ens explicava aquesta iniciativa que ha començat aquest 2013 i que tindrà lloc cada 15 dies. Aquesta no és la primera experiència d'aquestes característiques que realitza el Museu de les Terres de l'Ebre, que intenta incardinar-se en els diferents aspectes de la societat del territori.
L'informatiu Emotel.
I continuem a ritme ara de propostes formatives i parlant d'aquesta jornada sobre pesca-turisme prevista de celebrar a l'Escola de Capació Nàutica Pesquera de Catalunya. Una jornada que tindrà lloc el proper 1 de març i que estarà destinada al sector públic i privat, és a dir, empreses vinculades a les estacions nàutiques, les mateixes estacions i àrees municipals de turisme. Una jornada de la qual des de la Cala Ràdio ens en parla Olga Tomàs.
El proper divendres 1 de març, des de la Direcció General de Pesca i l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'ha organitzat una jornada tècnica sobre pesca-turisme a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. L'objectiu és informar sobre la pesca-turisme al sector privat i públic, és a dir, empreses vinculades a les estacions nàutiques, les mateixes estacions i àrees municipals de turisme. Pel que fa al programa de les ponències, hi haurà una ponència dedicada al marc legal i situació actual. El ponent serà Alfons Beltrán, professor de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. Una segona ponència a les 12 serà sobre els models d'explotació i activitats. El ponent serà Frederic Valls Vilaespasa, director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. I a les 12:30, interpretació del patrimoni marítim. El ponent, en aquest cas, serà Miquel Martí, director del Museu de la Pesca. La pesca-turisme, regulada per la Generalitat per decret l'any 2012, té com a fita permetre al sector de la pesca, del marisqueig i de l'aqüicultura assolir una diversificació i millora econòmica, la promoció dels seus productes i alhora l'apropament a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. També ha de servir per revaloritzar-ne els productes i els diferents oficis relacionats. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme.
Degut a la creació per part de la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya de la normativa, de la nova normativa de pesca, turisme i turisme pesquer, vam creure convenient, des de Turisme de l'Ametlla de Mar, crear una jornada informativa adreçada al sector públic i privat. Aquesta jornada tindrà lloc a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de la nostra població el proper divendres 1 de març i va adreçada, tal com he dit, al sector públic. Estan invitats o invitades totes les oficines de turisme de Catalunya en port, totes les empreses nàutiques o relacionades amb el món nàutic, així com totes les estacions nàutiques de Catalunya. Durant aquesta jornada s'explicarà per part dels encarregats, dels representants de la Direcció General de Pesca, el funcionament i l'aplicació d'aquesta nova normativa.
Els dies 2 i 3 de març es realitzarà una segona jornada sobre pesca-turisme amb una vessant més formativa destinada al sector pesquer.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Go! Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Vosaltres mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
I parlem ara de successos, ho fem perquè agents de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre, van detenir el passat dimarts, 12 de febrer, Fermín O.M., de 36 anys d'edat, nacionalitat espanyola i veí d'Amposta, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació. Els fets van ocórrer el passat 1 de febrer, sobre les 11 de la nit, quan la víctima, un home de 65 anys, que viu sol en un domicili d'Amposta, va obrir la porta del seu pis en sentir el timbre i va ser assaltat per un home jove, el qual el va començar a copejar al mateix temps que li demanava els diners i les joies que tingués. La víctima va dir-li a l'assaltant que no tenia diners ni objectes de valor en el domicili i aquest el va obligar a anar fins un caixer automàtic proper i treure la quantitat de 500 euros mentre l'intimidava amb una navalla, fugint tot seguit del lloc. La investigació iniciada pels agents, arran dels fets, ha conclòs amb la detenció de Fermín O.M., el qual ja tenia antecedents per fets similars. El detingut va ser posat a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta, que va decretar el seu ingrés a presó.
Presentació del llibre Gerard Vergès i Príncep, d'Imitzi Subirat i Sebastià. L'acte tindrà lloc el dissabte 16 de febrer del 2013, a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, on gaudirem de la companyia de l'autor del llibre Imitzi Subirats, amb el suport de la Biblioteca Torres de l'Aldea, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura i Diputació de Tarragona.
Seguim parlant ara del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, un departament que ha obert el període de preinscripcions per al programa Vacances en Família. En aquesta nova edició s'ofereixen enguany un total de 43.473 places, 2.658 més de les que ja es van oferir l'any passat, el 2012. El programa facilita a les famílies residents a Catalunya amb fills menors de 18 anys la possibilitat de gaudir d'unes vacances a preus molt avantatjosos en albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, situats en indrets d'un alt interès turístic i cultural. El preu del programa és de 26 euros amb 35 cèntims per persona i nit. Els infants menors de 3 anys tenen estada gratuïta, de 4 a 6 anys un 50% de descompte i els joves de 7 a 13 anys gaudixen també d'un 25% de descompte sobre la tarifa oficial. D'altra banda, les famílies nombroses i monoparentals gaudixen també d'un 10% de descompte en tots els serveis. Es calcula que enguany es podran beneficiar d'aquest programa, el Vacances en Família, un total de 8.302 famílies, 2.421 més que en l'edició de l'any passat. L'objectiu del Vacances en Família és posar en valor els temps que comparteixen els membres de la família i intensificar els seus vincles afectius. Alhora, es pretén també potenciar i facilitar el coneixement de Catalunya. D'aquesta manera, s'intensifica encara més l'orientació social al servei de la ciutadania dels albergs gestionats per l'Agència Catalana de la Joventut. Des de la seva posada en marxa, han gaudit d'aquest programa 24.040 famílies, de les quals 1.897 eren nombroses i 503 monoparentals, i s'han generat un total de 287.929 pernoctacions. El programa està dirigit a totes les famílies catalanes amb fills i filles menors d'edat, fills i filles d'edats compreses entre els 0 i els 17 anys. Els participants, al Vacances en Família, tindran la possibilitat de passar unes vacances en els albergs de la Generalitat en diferents dies de l'any i de diferent durada. Els períodes són la Setmana Santa, l'estiu, els ponts del mes de maig, de Sant Joan, de Tots Sants i del desembre, i també els caps de setmana des del mes de març de 2013 al febrer de 2014. Les famílies interessades es poden preinscriure des del passat 4 de febrer i fins al dia 25, a la pàgina web www.xanescat.cat o bé a la pestanya del Departament de Benestar Social i Família de la web de la Generalitat, al gencat.cat. Amb la formalització de la preinscripció, s'obté un número per participar en un sorteig públic davant notari, sorteig que servirà de referència per assignar definitivament les places. Aquest sorteig es farà a la seu de Loto Catalunya el dia 27 de febrer. D'altra banda, cal dir també que les famílies que no tinguen plaça en aquest sorteig, així com aquelles que vulguin optar a participar al programa entre el setembre de 2013 i el febrer de 2014, podran fer una nova preinscripció, en este cas a les dates compreses entre l'1 i el 22 de juliol. El dia 24 de juliol es faria aquest segon sorteig.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final d'este temps d'actualitat, avui parlem també de qüestions esportives. Ho fem per referir-nos al bon paper de la selecció de les Terres de l'Ebre de pàdel, que ha aconseguit de proclamar-se subcampiona de Catalunya en la competició disputada a les instal·lacions de Wellness Castelldefels. L'equip ebrenc, capitanejat per Johnny Montañés, va aconseguir d'iniciar la seva competició imposant-se per 5-0 l'equip Open Sports Club. Als quarts de final van superar el Valldoreix per 4-1, aconseguint d'aquesta manera l'ascens de categoria. Tot seguit van disputar les semifinals davant el Torelló, al qual van aconseguir també de doblegar pel resultat de 3-2 i guanyant-se així el dret a disputar la gran final davant d'un equip de Sant Boi com és la Cura, un equip farcit de jugadors amb molta experiència en competicions importants i amb l'afició al seu costat. Al partit decisiu es van complir els pronòstics i el Sant Boi aconseguia el títol després d'una disputada final que va acabar guanyant per 4-1, 5 partits en el que tots ells, 4 d'ells, es van decidir al tercer set, el que dona idea de la lluita intensa que es va viure. L'equip ebrenc, que va aconseguir ser el segon de Catalunya, estava composat pels següents membres: Rubén Cuello, Lluís Batalla, Marc Bernal, Francesc Segarra, Jordi Bernardo, Bruno Royo, Carlos Bernardo, Josian Queral, Toni Pinyol, Carlos Calleja i Johnny Montañés.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pronòstic per les pròximes hores que ens porta un lleuger augment de les temperatures, encara una mica de neu a la cara nord del Pirineu i, en principi, sol amb intervals de núvols a gran part de Catalunya, el cel més serè cap a les terres de Ponent. De cara als pròxims dies, lleuger augment de les temperatures, sobretot demà divendres i de cara a diumenge, però serà un augment que al final serà més significatiu, més evident, allà on ja s'ha produït d'una forma més notable en les últimes hores, que és el Pirineu. A la costa, valors al final pràcticament estables. I és que l'anticicló arribarà una mica coix en alguns sectors del país. De fet, de cara a demà, cel més serè cap al Pirineu, alguna boira matinal a l'interior, intervals de núvols a la costa prelitoral, que es podrien fer abundants de cara a dissabte i diumenge, i fins i tot demà al vespre, dissabte i diumenge, amb algun plogim a la línia de la costa central, extrem sud de la Costa Brava i Costa Daurada, i endinsar-se els núvols baixos en alguns sectors de l'interior. Com dèiem, el temps més assolellat del cap de setmana, el Pirineu, sobretot occidental, però en general tot el Pirineu, i per fi, a tot el país, vents febles.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I d'aquesta manera, un dia més, hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 14 de febrer de 2013, ha tingut, com cada dia, el control i coordinació qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Acabeu de passar una feliç jornada. Tornarem demà. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
I L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.